tot Catalunya.
Informacions, doncs, del territori. El Ministeri de Foment està estudiant com millorar el transport ferroviari de mercaderies entre Tarragona i l'entorn de Barcelona. Per això ha encarregat un estudi informatiu per veure quina és l'opció més pràctica que implicarà la construcció de trams nous exclusius per mercaderies. Aquest tram es considera un coll d'ampolla perquè s'hi sumen les mercaderies i molts trens de passatgers. Pel director general de Ferrocarrils del Ministeri de Foment, Eduardo Molina, l'objectiu és descongestionar la línia i millorar les connexions amb els polígons.
Línea de mercancías que vaya al eje Papiol-Molle desde Tarragona, que se pueda construir por fases, pero que tenga como objetivo final el independizarse de los tráficos de cercanías y que sirva a una serie de nodos que hoy en día no cuentan con un acceso ferroviario adecuado. Me refiero sobre todo al polígono petroquímico del puerto de Tarragona y a la factoría de Seat Martorell.
Per Renfe, aquest trajecte és clau per a les mercaderies internacionals, però és poc competitiu per als trajectes curts entre Tarragona i Barcelona. Així ho creu el director intermodal de Renfe Mercaderies, Carlos Mantilla, que vol millorar l'oferta amb Tarragona.
Hay encima de la mesa proyectos de tráfico, sobre todo origen puerto, destino ámbito de Tarragona. Y supongo que durante este año o posiblemente durante el siguiente acabe habiendo proyectos. Es decir, yo creo que en el caso de ese corredor Barcelona-Tarragona no es tanto un problema de infraestructura, sino de competitividad.
Els estudis de la infraestructura s'han d'acabar l'octubre de l'any 2009. El judici contra Pedro Jiménez pel crim de les dues policies a Bellvitge ha quedat aquest migdia vist per a sentència. La fiscal ha demanat al tribunal que condemni amb la màxima duresa possible Pedro Jiménez pel doble crim i pel perill que representaria per a totes les dones si sortís de la presó. Audiència de Barcelona, Mireia Sala.
En els informes finals, la Fiscalia i les acusacions han destacat la brutal actuació de Pedro Jiménez quan va assassinar les dues policies en pràctiques i han demanat que no pugui tenir mai cap permís perquè no torni a actuar i pel bé de totes les dones. L'advocat de la família, Cristóbal Martell, ha demanat que no se li apliqui cap atenuant.
¿Qué es un psicópata? De manual, lo han dicho todos los peritos, lo han dicho todas las sentencias que le condenan. Las cuatro sentencias que le condenan dicen, sí, es un psicópata, pero no merece ninguna atenuación de su responsabilidad en clave de métrica penal.
Al final del judici, la germana d'una de les víctimes s'ha dirigit a l'acusat i li ha dit, espero que tinguis la mateixa mort que els vas donar a elles.
Els Mossos d'Esquadra han detingut per un delicte contra la intimitat un reconegut metge nutricionista que havia instal·lat una càmera oculta als lavabos de la consulta d'un centre mèdic situat a la Gran Via. La webcam estava amagada darrere d'un radiador i la va descobrir una treballadora que ho va denunciar. El metge va explicar quan el van detenir que havia instal·lat la càmera per descobrir qui li robava productes de la consulta. Els Mossos van registrar la consulta i es van endur l'ordinador. Ara n'investiguen el contingut per saber si va gravar imatges amb la càmera i si estan emmagatzemades. El metge va quedar en llibertat, imputat per un delicte contra la intimitat. El nombre de confiscacions de tabac de contraband d'Andorra s'ha més que duplicat durant el primer semestre d'aquest any respecte al mateix període del 2007. Segons la Guàrdia Civil de Lleida, hi ha hagut 5 detinguts i 57 inculpats, la majoria per passar cartrons amagats per la duana de la Farga de Moles. Lleida, Roser Parera.
Durant els 6 primers mesos de l'any passat es van comptabilitzar 25 infraccions i delictes per tabac de contraband, mentre que aquest 2008 la xifra s'eleva a 57. El nombre de detinguts ha baixat de 8 a 5, però en canvi els inculpats gairebé es tripliquen i passen de 21 l'any passat a 57 aquest any, la majoria estrangers. El capità Luengo de la comandància de Lleida ha dit a aquesta emissora que una de les causes d'aquest increment és la diferència de preu entre el tabac andorrà i l'espanyol.
I ara possiblement la diferència que hi ha de preu del tabac d'Andorra aquí a Espanya és gran i per això a lo millor hi ha més gent que vol passar el tabac sense IVA. D'aquestes d'infraccions normalment són gent que passa per la duana i que vol passar més tabac del que està permès.
Així doncs, aquest any s'han disparat les intervencions, però de quantitats de tabac més petites.
10 minuts i les dues.
Catalunya Informació.
La cultura del Quebec serà la cultura convidada a la pròxima edició del LIBER, que tindrà lloc al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona.
El LIBER és el referent professional més important d'Espanya i Iberoamèrica i s'ha consolidat com la plataforma de negoci més gran de la indústria editorial.
La cultura del Quebec, província francòfona del Canadà, serà la convidada d'honor a la pròxima edició del LIBER. S'hi esperen més de 700 expositors, una vintena de països que presentaran les seves novetats i més d'11.000 professionals.
El LIBER es caracteritza per un ampli programa d'activitats professionals i culturals. El lliurament de premis com a reconeixement a persones i institucions és un altre dels grans atractius de la fira.
Del 8 al 10 d'octubre, Saló LIBER, el modern recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.
Tot Catalunya.
La Facultat de Medicina de Girona serà la primera de Catalunya que utilitzarà des dels primers cursos un sistema d'ensenyament basat en problemes i objectius. Un sistema que planteja la diagnosi de les malalties tal com fa el pacient al metge i que descarta les classes totalment teòriques. Girona, Isabel Joanola.
El degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, Ramon Brugada, ha dit aquesta emissora que és un sistema que permet que l'alumne es formi i conegui les malalties de forma semblant a com li plantejaran els malalts que vagin a la consulta.
Hem optat per fer un sistema docent innovador, que és el sistema basat en problemes i en objectius, en el qual doncs, l'estudiant entra una mica més al centre de tot el sistema, ha de fer un autoaprenentatge, ha de mirar el problema i ha de plantejar-se les solucions del problema. És un sistema que s'ha adoptat a moltes universitats arreu del món i a Catalunya doncs, és la primera que realment farem aquest sistema des del primer any fins al darrer.
Els estudis de la nova Facultat de Medicina de Girona començaran el 15 de setembre. Tindran 80 alumnes, la majoria procedents de les comarques de Girona.
Ara tornarem a Girona, Isabel, però abans passem també per Tortosa. El conseller d'Interior, Joan Saura, ha assegurat que l'Ajuntament d'aquesta localitat haurà de pagar les despeses de la instal·lació provisional de la comissaria dels Mossos a la ciutat. Tot i aquest retard, Saura ha dit que l'1 de novembre el cos estarà desplegat a totes les comarques de l'Ebre. Josep Bauvi.
Saura ha dit que hi té la responsabilitat d'incidir els terrenys per a la nova comissaria regional dels Mossos d'Esquadra és l'Ajuntament de Tortosa. Una sessió que s'ha fet el dia 2 de juny, el que obliga a un pla B amb la instal·lació d'uns mòduls prefabricats al costat de l'actual comissaria de trànsit. Saura ha dit que ha de pagar les despeses dels mòduls prefabricats, per tant, és l'Ajuntament.
Si Tortosa l'1 de novembre no té una comissaria és perquè l'Ajuntament ens ha cedit els terrenys fa dos mesos i, com vostès comprendran, una obra d'aquestes característiques de 14 milions d'euros no es pot fer en dos o tres mesos. Tot i això, parlarem amb l'alcalde per buscar una solució.
Tot i aquest retard, s'haurà assegurat i ha garantit el desplegament dels Mossos d'Esquadra l'1 de novembre a les Terres de l'Ebre. Les comissaries d'Amposta, Gandesa i Mora d'Ebre estan a punt d'acabar-se.
Unes 10.000 al·legacions s'han presentat al traçat de la línia de molta alta tensió La Mat al seu pas per les comarques de Girona a un dia de tancar-se el termini d'exposició pública. La majoria de plataformes, associacions i ajuntaments per on ha de passar la línia elèctrica que es pronuncien en contra de l'impacte mediambiental que això suposarà. Isabel.
El portaveu de la plataforma No a la Mat, Joan Martí, ha dit que és una xifra important d'al·legacions que espera que tinguin en compte les administracions.
De la nostra recollida, zona Riudarenes, Santa Coloma, de diferents zones, nosaltres calculem que en total arribarem a prop de les 10.000 al·legacions entre les dues plataformes i associacions. La valorem molt positivament, pensem que la gent s'ha mogut i està interessada doncs, que en certa manera fer-li escoltar la veu i que en certa manera el govern, tant estatal com català, tingui en compte el territori.
La majoria d'al·legacions d'aquesta plataforma denuncia l'impacte negatiu que tindrà pel paisatge i les cases per on ha de passar i qüestiona la seva necessitat.
La colònia industrial El Pelut, a la comarca d'Osona, s'urbanitzarà tot respectant els elements de valor que conté, com ara unes cases modernistes, els jardins i el canal. El conjunt ha estat declarat bé cultural d'interès local. Catalunya Informació, Urís, Fàtima Alemany.
La colònia es reconvertirà en zona residencial, però es mantindran les cases d'estil modernista, el canal i els jardins, creats a partir de l'escola francesa en combinació amb l'estil mediterrani. Conxita Bernis, alcaldessa d'Urís, població on pertany la colònia.
A part d'aquestes cases modernistes, hi ha uns jardins que són molt interessants, que sembla ser, segons van explicar ells, que són dels millors de Catalunya. Ells els cataloguen com els segons millors de Catalunya de les colònies.
Actualment la colònia és propietat de l'empresa immobiliària Còdul, que té la intenció de construir-hi habitatges. Una casa i l'església que hi ha a la zona quedarien propietat de l'Ajuntament, que encara no té decidit l'ús al qual el vol destinar.
Molt bé, gràcies, Fàtima. L'Ajuntament de Cervera aprova avui l'últim tràmit per completar l'execució del conveni que va firmar amb Renfe per a l'urbanització dels antics molls de càrrega de l'estació ferroviària. A canvi, la companyia es va comprometre a suprimir els passos a nivell. Cervera, Josep Bertran.
El ple de l'Ajuntament de la capital de la Segarra aprovarà avui la modificació puntual del projecte urbanístic de la zona dels antics molls de Renfe. És el darrer pas perquè es compleixi el conveni que van firmar en el seu dia per la reorganització del sector. La companyia ferroviària ha pogut vendre els terrenys inicialment catalogats com equipaments i l'Ajuntament s'ha beneficiat per la supressió dels passos a nivell. Joan Valldaura, alcalde.
Quan Urbanisme ens doni l'aprovació final d'aquesta modificació, que s'ha fet una mica a proposta de l'empresa que havia adquirit els terrenys a DIF, doncs ja se suposa que es compleixen totes les condicions perquè comenci a urbanitzar.
Aquest dijous, tècnics de l'empresa concessionària han estat inspeccionant la zona i es preveu que properament es faci l'acte de replanteig i es puguin començar les obres.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
Arrenca el primer Congrés Internacional de la Batalla de l'Ebre, coincidint amb el 70è aniversari d'aquests fets. Més de 30 historiadors hi participen i s'hi esperen més de 3.000 assistents. Mora d'Ebre, Anna Ferràs.
Seran els historiadors que analitzaran les seqüeles que la Batalla de l'Ebre va deixar al territori, la internacionalització del conflicte i les conseqüències que la derrota republicana va tenir en la Segona Guerra Mundial. Un dels experts que en parlarà és l'historiador Paul Preston.
Jo crec que la raó per la que Hitler i Mussolini van participar aquí a la guerra era per canviar l'equilibri internacional de poder. I el que passa és que van crear les condicions que van facilitar la seva agressió durant la Segona Guerra Mundial.
La possibilitat d'escoltar les experiències dels protagonistes és una oportunitat única que s'ofereix aquests dies des de Móra d'Ebre. Pepe Gameros, president de l'entitat Terra de Germano.
Aquest congrés, en les nostres limitacions, lo fem principalment per valtros, per vosotros, per brigadistes, per los guerrilleros, per els combatents. Són la gent que estimem totalment, la gent que ens podeu ensenyar moltes coses de lo que va passar aquí perquè vosaltres vau participar aquí a la batalla.
El congrés l'ha inaugurat el conseller d'Interior Joan Saura, que ha descrit la Batalla de l'Ebre com la primera lluita europea de la democràcia contra el feixisme.
Som a un parell de minuts i mig per arribar a les dues del migdia. S'ha inaugurat al Parc del Fòrum de Barcelona, la central del circ, dues carpes provisionals perquè els artistes d'aquesta art escènica hi puguin assajar i que ha construït l'Ajuntament de la ciutat. L'espai definitiu estarà llest el 2010. Barcelona, Jordi Baró.
La central del circ són 880 metres quadrats repartits en dues carpes que ha construït l'Ajuntament de Barcelona i que gestiona l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya. Cobra la porta a tots els artistes d'aquesta art escènica perquè hi puguin assajar, entrenar i crear. No és, en canvi, un espai dedicat a l'exhibició. Jordi Areu, alcalde de Barcelona.
Perquè, en definitiva, em sembla que estem avançant a una cosa que em sembla com òbvia, tot i que ha costat molt, que és la normalització del món del circ. Que ocupi l'espai que ha d'ocupar amb qualsevol estratègia cultural.
L'espai definitiu estarà llest el 2010 i s'ubicarà sota la placa fotovoltaica del fòrum. Aquestes mesures segueixen el full de ruta marcat pel Pla Integral del Circ de la Generalitat, que li vol treure l'etiqueta de germà pobre de les arts escèniques.
I acabem. L'Ajuntament de Lleida ha editat 2.000 exemplars dels privilegis de concessió de Jaume I a la Fira de Sant Miquel i a la Paeria fa més de 700 anys. L'edició d'aquests facsímils, que es vendran a 20 euros cadascun, forma part dels actes de celebració dels 800 anys del naixement de Jaume I. Lleida, Laura Cortés.
Els representants de l'Ajuntament, la Diputació i el Govern a Lleida han presentat l'edició en facsímil dels dos privilegis de concessió de Jaume I a la ciutat, com ara el de Fira de Sant Miquel, que data del 1232, i el de la Paeria de 1264. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha destacat que els privilegis permetran conèixer més a fons la ciutat de Lleida i les seves institucions. I per la seva banda, el president de la Diputació, Jaume Gilabert, ha dit que Jaume I, a més d'estar molt lligat a Lleida, seria un bon rei del segle XXI.
La relació de Jaume I amb Lleida és estretíssima, però jo sí remarcar aquesta sensibilitat de que Jaume I seria un rei que es trobaria incòmode perfectament al segle XXI, precisament per la seva sensibilitat cap als territoris.
La publicació, que ha costat 12.000 euros, ha anat a càrrec de l'Arxiu Municipal i forma part dels actes de celebració del 800 aniversari del naixement de Jaume I. Els documents originals, escrits en llatí, es conserven a l'arxiu i han estat traduïts al català per l'historiador Joan Busquets.
Doncs fins aquí l'informatiu Tot Catalunya, que fa possible la secció de Catalunya dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Ara us deixem amb l'informatiu del migdia.